L'alcohol i la cocaïna són, a dia d'avui, les dues drogues que més es consumeixen a Catalunya. De fet, l'alcohol és una droga legal, la podem comprar a les botigues tots a partir de la majoria d'edat. La realitat acaba demostrant que també els menors hi acaben tenint un accés, i a més un accés molt i molt fàcil. De fet, aquest últim mes, un de cada cinc joves ha admès que s'ha emborratxat. I pel que fa a la cocaïna, és cada vegada més accessible, tenint en compte que és la segona droga més decomissada per la policia aquí a Catalunya. És cert que entre els joves també la substància estrella, si em permeteu l'expressió, és el cànnabis. La drogodependència és una de les grans problemàtiques, de fet, de la nostra societat. L'any passat, 13.400 persones a Catalunya van demanar ajuda per intentar apartar-se d'alguna de les drogues que us he comentat. En definitiva, demanar ajuda per superar alguna addicció. Aquesta és la radiografia molt global que ha posat damunt de la taula l'últim informe presentat per la Generalitat. Aquest matí en volem parlar amb el subdirector general de drogodependències del Departament de Salut, que és el doctor Joan Colom. Doctor, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada aquí al matí a Ràdio Estel. Clar, si agafem aquesta dada global en grup, 13.400 persones que han fet una petició, no?, d'ajuda, de tractament per una addicció. La primera reflexió que us ha portat a l'anàlisi d'aquesta xifra, quina és, doctor?
Bé, si em permets, abans de fer aquesta reflexió, m'agradaria només molt breument el que has comentat. És un matís només. Quan parlem de que la cocaïna és la segona causa, és la segona droga més consumida, no. El que és la segona substància que genera més tractaments.
Que genera més tractaments, correcte.
Que és una mica més diferent, perquè abans de la cocaïna, com molt bé després ho has dit, també hi ha el cànnabis, hi ha el tabac, i per tant no és la segona substància més consumida. No, i dit això, el que podríem dir és que la primera reflexió és una, és que es recuperen els nivells assistencials pràcticament similars previs a la pandèmia, que això és, des del nostre punt de vista, una bona notícia. I segon, que posa de manifest dues coses. Una, que l'alcohol continua sent la substància amb més impacte per la salut, més impacte en la demanda de tractament, més impacte en la morbilitat i la mortalitat, i, per tant, una de les principals problemàtiques relacionades amb la salut pública. I m'atreviria a dir una última reflexió, que és dir que l'heroïna, tot i que l'imaginari col·lectiu dibuixa moltes vegades com una substància que s'incrementa, o que està més present, o que es recupera, doncs, una vegada més, portem 4 anys seguits, en què els inicis de tractament disminueixen. I, per tant, també podríem dir que, avui per avui, m'apareix amb les substàncies i amb les drogues, a dir que el que és avui vàlid no té per què ser-ho demà. Però avui per avui, la realitat, tant fotogràfica com videogràfica, i quan dic videogràfica vull dir amb més temps de perspectiva, podríem dir que l'heroïna doncs, disminueix de forma continuada i sostinguda.
Segurament aquesta és una molt bona notícia, perquè és veritat que els darrers temps s'havia parlat molt, no?, de si hi havia un repunt, de si estava tornant l'heroïna, no?, per exemple, i sobretot a partir de tot el que havia passat amb els narcopisos, que s'havia començat a parlar una altra vegada i força, no?, d'aquesta droga a la ciutat de Barcelona, bàsicament també perquè és segurament la droga que s'associava a una de les èpoques més fosques de la ciutat de Barcelona i de més marginalitat a la ciutat de Barcelona.
Efectivament, parlem dels anys finals dels 80 i 90, on s'associava l'heroïna bàsicament a la delinqüència, s'associava a la inseguretat, i això va comportar un estigma molt rellevant per a les persones que consumeixen heroïna també, basant-nos en que es podia identificar molt fàcilment una persona que era consumidora d'heroïna i estava en una alta vulnerabilitat, i en canvi avui les substàncies, diguéssim, que s'han invisibilitzat, i les persones que les consumeixen també, perquè és molt difícil observar, si no ets un expert, que una persona hagi consumit cocaïna o estigui en un punt d'intoxicació de cocaïna, no? De tal manera que era més visual la imatge del consum de l'heroïna que el consum d'altres substàncies.
En canvi, ara el que les dades sí que revelen, doctor, és que amb l'alcohol hi tenim un problema, i un problema, vostè parlava de salut pública, segurament també des d'un punt de vista social, fins i tot, no?, de quina és la nostra relació amb l'alcohol o la percepció de l'alcohol realment com un problema.
Sens dubte, estic totalment d'acord. L'alcohol és, com deia abans, el principal problema dintre l'àmbit de les substàncies, en l'àmbit de la salut pública. I és perquè està tan interioritzat en el nostre dia a dia, en la nostra quotidianitat, on existeix una festa, una celebració, una diada, una trobada, sense que l'alcohol estigui pel mig. I amb una baixa percepció de risc i amb una alta accessibilitat al consum i a l'accés de totes les edats. Sempre dic que si fóssim conscients dels danys a tercers que causa l'alcohol, segurament tindríem una percepció de risc diferent. En quant en el tabac, per exemple, si el comparem amb el tabac, veiem clarament que s'ha associat molt al que si una persona fuma, la que té al costat obtén, o sense cap dels beneficis de la persona que fuma, si és que n'hi hagués algun, tots els prejudicis, sense voler-ho. I per tant, això que en diem danys a tercers afecta molt i, per tant, ha provocat una disminució, entre altres, en el consum del tabac. Clar, amb l'alcohol no som conscients que provoca danys a tercers, i en canvi en provoca molts. Provoca accidentabilitat, provoca lesions, provoca violència, provoca el síndrome alcohòlic fetal per les mares que consumeixen alcohol durant l'embaràs, provoca una baixa productivitat laboral, provoca un baix rendiment acadèmic. És a dir, i tant que produeix danys a tercers, i no cal dir les persones que tenen a la seva cura una persona amb problemes d'alcohol. Si interioritzéssim això, com van fer uns científics europeus dirigits pel David Nutt, veurien que l'alcohol causa molts més problemes de danys a tercers que no el tabac, i per tant, potser augmentaríem la percepció de risc. I aquest és el canvi de xip que esperem des d'un punt de vista social. Es pot consumir alcohol, probablement, però el que no es pot és superar un límit determinat i una barrera que permeti perdre el control. Això és inacceptable.
Les peticions d'ajuda per deixar de beure també estan anant en augment?
Bé, és tan alta que representa en aquests moments el 43% de totes les demandes de tractament de les pràcticament 14.000 persones, o 13.500, i per tant és difícil que s'incrementi, perquè voldria dir que disminueixen molt les altres. Però en tot cas és la punta de l'iceberg, que és molt interessant la pregunta que em fa, perquè no veiem a totes les persones que tenen un problema d'alcohol. Moltes estan invisibilitzades, moltes per un tema d'estigma no s'atreveixen a demanar tractament, fins i tot jo diria que en l'àmbit, en el sexe femení, encara és més palès aquesta situació, es porta com molt, molt amagat. I en canvi, el que m'agradaria dir és que en els nostres 63 centres i altres que tracten aquestes patologies, se'ls pot ajudar molt, molt, i a diferència del que creiem, quan pensem, no, és que sortir del problema de les drogues o de l'alcohol és pràcticament impossible. A diferència del que creiem, és possible, és factible, és real, i per tant el que diríem és que quan una persona té un problema, que demani ajuda a algun, a un professional.
Ara vostè feia referència a les dones. Igual que està passant amb el tabaquisme, les addiccions a l'alcohol, per exemple, o al consum de cocaïna, s'està feminitzant?
Home, el que veiem és que per les edats més joves, en el consum, no tant en el tractament, segueixen majoritàriament homes, arrel d'un pràcticament de 80-20%. Però clar, és una població molt, molt gran, molt gran, més superior als 40 anys. Per tant, el que veiem amb les noves generacions és que l'accés a l'alcohol, almenys, és cada vegada més igualitari, igual que passa amb el tabac. No tant amb la cocaïna, però sí amb el tabac i amb l'alcohol. I, per exemple, si mirem les urgències hospitalàries, observem que menors de 18 anys són majoritàriament noies versus nois. Són pocs casos, insisteixo, però són més noies que nois. Per tant, en resum, l'accés a les noves substàncies tendeix a la igualació, sí.
Abans, clar, parlàvem d'aquest accés a l'alcohol i de la percepció de baix risc que hi ha socialment associada a l'alcohol. Aquesta és una percepció, és una realitat que amb els joves fa molt temps que passa també amb el cànnabis, no? És a dir, que continua havent-hi una baixa percepció de risc i, per tant, hi ha un alt consum de cànnabis entre la gent més jove.
Cert, sí, el cànnabis té una aureola de producte natural, té una aureola de... té una percepció de poc risc. Fins i tot en algunes enquestes ens surt que consumir porros té un risc inferior al consumir tabac, per exemple, no? Per tant,
és a dir, els joves, hi ha joves que quan els demaneu si és pitjor fumar-se un porro que el tabac, consideren que és més sa fumar-se un porro que fumar-se un tabac?
Menys dolent.
Dic. Menys dolent, com a mínim.
Sí, alguns sí. És a dir, per tant, aquesta tendència està incorporada. Jo crec que hi ha un factor molt, molt rellevant, que és el factor de la naturalitat, de ser un producte natural. Jo crec que això cria molt en determinades generacions i, per tant, i després també que el seu consum pot ser molt irregular, no té per què ser constant i permanent. Dit això, hem de reconèixer que el cannabis, igual que l'alcohol, igual que el tabac, pot provocar i provoca problemes per la salut, genera el que anomenem el síndrome motivacional, a mesura de la quantitat freqüència, sens dubte, i aquest síndrome motivacional ve donat per una pèrdua de la capacitat de rendiment, de memòria, de concentració, que realment impacta en la salut. Per tant, el cannabis és, òbviament, una substància que pot generar problemes per la salut, sens dubte.
Què ens falta perquè els joves en siguin conscients? No sé si és una qüestió de treballar-ho a l'escola o a l'institut, no sé si és una qüestió directament social, és a dir, com s'aconsegueix que, sobretot, aquesta bossa de població més jove comenci a prendre consciència del que és el cannabis i, sobretot, dels efectes que els pot comportar a llarg termini?
Bé, jo diria que és important, primer, evidentment, en l'àmbit educatiu s'està treballant amb el programa Salut i Escola, amb la guia de protocol de secundària, estem treballant tet a tet amb el Departament d'Educació per treballar aquests temes, és una forma transversal, curricular, però el que és molt important és la conscienciació col·lectiva, social, és a dir, els joves han de tindre present l'adolescència. És una etapa de la màxima expressió de s'exagera de tot, no? És a dir, s'exagera els comportaments, s'exageren els consums. Afortunadament, això és un període molt concret de la vida. I el normal és que després tornem a una situació de, entre cometes, més normalitat en relació a l'expressivitat, a l'exageració, al consum. El que és important és que aquest pas durant aquest temps per l'adolescència no ens deixi cap tipus de seqüela. I això és realment important. I per tant, jo diria aquests dos elements. Un, aquesta visió de la joventut en aquest sentit, i per tant, acompanyar-la correctament, generar una major capacitat crítica. El rol dels iguals aquí i dels companys és tan o més important que el dels familiars, o dels pares, o dels adults, o de les mares. Però després jo m'atreviria a dir que com a societat en conjunt també hem d'influir, perquè el que no pot ser és que tinguem una imatge selectiva o concreta de dir consumir alcohol, els adults la consumim obertament, sense cap tipus de problema, i en canvi demanar o reclamar que els nostres joves doncs, no ho facin. Jo crec que aquesta és una situació que hem de ser conseqüents i coherents. I a vegades es tracta també de generar això, no? Una dinàmica de capacitat crítica. Les persones, quan tenen una capacitat crítica sobre el consum, quan dic crítica vull dir pros i contres, oberts obertament, tenen una major capacitat de control, de seguretat, un major coneixement. I això els permet entendre molt més aquesta problemàtica que simplement el missatge de sí o no, que és un missatge molt simple i que si tu no estàs per la labor no qualla en absolut.
Abans d'acabar aquesta entrevista, doctor, m'agradaria sí, demanar-li una darrera reflexió al voltant del consum de cocaïna i les peticions d'ajuda en relació a aquesta addicció. No sé si continua sent una droga molt associada o bàsicament associada a la festa o no, i si ha estat encara, com ho havia estat històricament, molt associada també al consum d'alcohol.
Anem a dir que, de cara a l'oci i a la festa està clarament associada, excepte les persones que després ja tenen doncs, la dependència. És a dir, en quant al consum diria que sí. En quant a la dependència, quan una persona és dependent d'una substància com aquesta, passa el seu leitmotiv, diguéssim, a ser el seu eix principal de la seva vida i, per tant, ja no és un aspecte d'oci. El que potser la diferència més important de la cocaïna respecte a altres substàncies és la percepció per part del consumidor d'una falsa sensació de seguretat que li dona el fet de que pot estar a la millor una setmana sense consumir o 15 dies sense consumir i, en canvi, a la millor un cap de setmana consumir el que no consumit en el darrer mes. És a dir, aquest consum intermitent fa que doni seguretat. I això posa en valor que no totes les substàncies es comporten de forma clàssica amb la triada típica de dependència física, psíquica i tolerància, sinó que algunes, com com la cocaïna o com les drogues de síntesi, són, van més relacionades amb determinats estímuls. Estímuls que poden ser, com heu dit molt bé, l'oci, la festa, estímuls com pot ser el sexe, estímuls com pot ser un entorn determinat, els companys o les companyes, etc. Per tant, davant d'aquests estímuls, un respon consumint. I el fet de que no consumeixi constant i diàriament li dona una falsa sensació de control, és a dir, a mi això no em passarà, jo no seré addicte perquè controlo. I no és així, perquè actue com molt més a pics i no de forma tan sistemàtica, efectivament.
El doctor Joan Colom és el subdirector general de drogodependències del Departament de Salut i avui ens ha acompanyat una vegada més aquí al matí a Ràdio Estel. Doctor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. D'aquí a 2 minuts arribarem al punt de les 9 del matí. Fèiem aquest retrat, aquesta realitat pel que fa a la drogodependència a casa nostra. Apareixien algunes substàncies, parlàvem de l'alcohol, parlàvem del cànnabis, parlàvem de la cocaïna. La realitat de la drogodependència la viu de ben a prop. Des de fa molts i molts anys, el projecte HOME, que aquest any 2021 ha atès més de 2.000 persones en aquesta situació. Ells també aquests darrers dies feien públic un informe on posaven de rellevància l'elevat consum d'alcohol i de cocaïna i resumien també d'alguna manera quina ha estat la seva feina al llarg de tot aquest temps, al llarg d'aquest darrer any. En Joan Feu és el director de l'àrea de gestió i comunicació de projecte HOME. Senyor Feu, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Mira, Jordi Feu,
disculpa. En Jordi Feu, disculpa.
Sí.
En Jordi Feu, parlàvem ara amb el doctor Joan Colom i feia un retrat del que havia detectat el govern globalment a casa nostra. Parlàvem d'un cert increment, de fet, respecte a l'any 2018, la demanda d'ajuda global a Catalunya havia crescut. Em sembla que aquest increment en la demanda d'ajuda també l'heu detectat vosaltres.
Sí, és així. Una mica les nostres dades anirien una mica en consonància, no?, les que dèieu, les que presentava el doctor Colom. Uh-huh. Nosaltres el que hem destacat aquesta setmana passada és que hem vist que en els últims 2 anys han augmentat les demandes d'ajuda un 15%. Ho destacàvem del 2021 respecte al 2019, perquè el 2020 va ser un any extraordinari, no?, a causa del confinament, sí. I no ho volíem comparar respecte al 2020, diguéssim, perquè la pujada era més gran, però sí que veure que puja un 15%, respecte al 2019, és a dir, des de l'escenari prepandèmia, doncs creiem que és significatiu.
Estem parlant que bàsicament les persones que continuen trucant a la vostra porta demanant ajuda, és ajuda per addicció a l'alcohol i a la cocaïna?
Sí, són les substàncies majoritàries. Des de fa... Això sí que és una tendència, diguéssim, que es manté. Des de fa anys que la cocaïna i l'alcohol... són, doncs, la cocaïna gairebé la meitat dels casos entre la població adulta i l'alcohol potser el 40%. Uh-huh. Són sempre, o normalment, les dues substàncies més importants.
Qui són o quin seria el perfil de les persones que acaben trucant a la vostra porta, Jordi?
Doncs el perfil, a veure, és un perfil variat, però una mica per resumir, seria una persona d'uns 40 anys, de fet, 42 anys de mitjana, és un home, normalment, perquè en el 85% de les persones que venen són homes, que això és un fet també que ens fa reflexionar, doncs, el fet de la falta d'accessibilitat que encara tenim respecte a les dones, i sol ser gent, diguéssim, en situació d'exclusió social, sense feina, sense recursos, amb conflictivitat familiar, bé, tota una sèrie de casuístiques o de temes, diguéssim, de vulnerabilitat.
Uh-huh. Continua sent difícil per les persones que tenen aquestes addiccions de trucar a la vostra porta? És a dir, són persones que quan decideixen fer aquest pas ja fa molt temps, diguem-ne, que mantenen una relació amb una droga com pugui ser la cocaïna, per exemple, o que ja faci temps que arrosseguin problemes d'alcoholisme?
Sí, diguem que sí, perquè normalment el que nosaltres farem, diguéssim, del temps de consum problemàtic que hi ha hagut quan la persona es decideix a fer el pas, depèn de la substància, però pot estar en els 15-20 anys. Clar, i això què fa, no? 15-20 anys d'un consum problemàtic, doncs, són, vaja, un recorregut molt llarg, i això fa, diguéssim, que els problemes associats al consum, siguin a nivell de salut mental, de salut física, i tota aquesta exclusió social que parlàvem, s'hagin anat incrementant al llarg dels anys.
És sorprenent, segurament, també, no?, el fet que hi hagi aquesta situació. Ho dic perquè també quedava reflectida, per exemple, en l'informe que presentava la setmana passada la Generalitat, que el fet d'estar en una situació econòmica complicada, per exemple, no?, en una situació d'exclusió social, continua sent a vegades també una porta d'accés i de consum de drogues, no?
Sí, a veure... Nosaltres atenem a tot tipus de persones, diguéssim, les que tenen millor posició
econòmica. No, evidentment, sí.
I les que no. Però sí que és veritat que bona part de la gent que atenem doncs no tenen bona posició econòmica, potser perquè tampoc es poden pagar un tractament que en altres ocasions de serveis criats que és més car, i rebem molta gent, diguéssim, d'aquesta que parlaves, no? Sí que és veritat que normalment doncs, amb altres sèries de problemes socials, doncs les drogues també, les addiccions també hi van associades, també ho veiem.
Un missatge, si és que es pot trobar, algun missatge en positiu del que està passant, i evidentment que hi és, de la feina que feu, però potser una de les coses que es pot explicar en positiu per les persones que puguin tenir un problema d'addicció a les drogues, com la cocaïna o l'alcohol o el cànnabis, és que són addiccions de les quals se'n pot sortir.
Sí, evidentment, és clar que se'n pot sortir, i per això hi som, si no, no hi seríem, i fa molts anys que hi som, i que estem ajudant a moltes persones que se n'han sortit. I a veure, quan diem que augmenten les demandes, doncs això crea una certa alarma, no?, i ho veiem com una cosa negativa, però podríem girar-ho i també veure-ho com una cosa positiva, perquè, com dèiem, el fet de fer el pas de demanar ajuda ja és molt important, perquè és molt difícil, perquè són molts anys, perquè hi ha molts problemes darrere, la família... Són una problemàtica molt gran, no? I, diguéssim, el fet només de demanar ajuda també ho podem veure com una cosa positiva, perquè és el principi, diguéssim, del camí doncs, per sortir-se'n.
Malauradament teniu també cada vegada més gent jove, és a dir, gent que estigui al voltant dels 20 anys, per entendre'ns. Tu em parles, la mitjana seria un home, segurament rondaria els 42 anys, no?, per entendre'ns, quan fa una mica el perfil, però si ens fixem en els joves... Els joves també acaben trucant a la vostra porta?
No tenim tants joves com adults.
Sí. Això,
vull dir, numèricament no podem dir que en tinguem tants, però també en tenim. També tenim a través d'un programa que és el Projecte Jove, que és per adolescents i joves de 13 a 23 anys, doncs atenem aquesta part de població que es diferencia, diguéssim, de la població adulta, sobretot per la substància de consum.
Que seria?
La substància majoritària és el cànnabis.
El cànnabis.
En aquest cas, sí. La majoria de casos venen per cànnabis. Tot i que aquest últim any hem destacat que també han augmentat els casos d'alcohol i els casos de pantalles.
Els casos d'alcohol i els casos de pantalles?
Sí. Bé, volem seguir destacant que el cànnabis és la substància majoritària, perquè així ho ha sigut des de fa molts anys i ho segueix sent més o menys en la meitat dels casos. Doncs ara és la meitat dels casos i fa uns anys era el 70% i aquests últims dos anys sí que hem vist doncs, que l'alcohol, sobretot en el que és el segment de joves de més de 18 anys, diguem, per tant, que ja són adults, i les pantalles en els que són menors d'edat, de 13 a 17, han augmentat un lleuger increment o un increment significatiu.
Ara que...
No, haurem de veure els propers anys si això es manté o no, o si ha sigut un fet puntual a causa d'aquesta excepcionalitat aquests dos últims anys, ho haurem de seguir.
Clar. En relació amb el cànnabis, per què una persona que pugui estar al voltant dels 20 anys, per exemple, truca a la vostra porta per una addicció al cànnabis? I són joves que han detectat que els passa què, no sé si és la família els que aconsegueixen que vinguin cap aquí. I què porta un jove que consumeix cànnabis amb només 19 o 20 anys a trucar a la vostra porta?
Doncs, no, com tu deies, normalment, en la majoria dels casos, sol ser la família. Pare, la mare, altres familiars, doncs que detecten que hi ha un problema amb els seus fills i són ells els que truquen, diguéssim, i els fills venen de la mà dels pares. I normalment hi ha un problema doncs, amb el cànnabis o la substància que sigui, però, diguéssim, és una situació multiproblemàtica, les fracàs escolar, de relacions de conflictivitat familiar, d'aïllament social, conductes sexuals de risc, són una sèrie de factors on el consum també hi és, però no deixa d'haver-hi doncs, una sèrie de factors que el consum ve d'un mes.
Entre els joves hi ha una baixa percepció del risc del consum de cànnabis?
A veure, clar, això no sabria dir, no?, si és una cosa entre els joves o de vegades també entre els adults, no?, que seria un altre debat, però clar, entre els joves hem de pensar que bueno, també diguéssim, és l'edat, no?, i és lògic, diguéssim, el fet de provar substàncies, i nosaltres el que fem doncs, és intentar donar les eines perquè ells vegin els riscos que té, que pot tenir consumir certes substàncies.
En Jordi Feu és el director de l'àrea de gestió i comunicació del projecte Home, i aquest matí també ens ha acompanyat al matí a Ràdio Estel. Moltes gràcies per ser-hi, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Molt bon dia. Passant 8 minuts ja pràcticament del punt de les 9 del matí, farem una pausa per la publicitat i ens seguirem parlant de tot plegat. Avui, en temps de tertúlia, al matí a Ràdio Estel, amb l'Ivan Guera, amb el Xavi Barrena i amb el Carles Fernández.